Hola i benvinguts a Cita amb el Jazz. La vostra cita setmanal amb el jazz a Ràdio Falset. Una hora i mitja amb una selecció del millor jazz. I avui, com a últim programa de mes, dedicarem el programa a un músic del jazz. El músic en qui dediquem avui el programa és un trompetista. El seu nom és Miles Davis i va ser un gran aportador d'idees al jazz, diguéssim. Ell es va criar dins de l'escola del swing, bebop, però va passar, diguéssim, per tots els estils de música moderna els quals coneixem fins avui. Miles Davis va néixer el 25 de maig de 1926 a Alton, una població del comtat d'Illinois, Estats Units, i va morir el 28 de setembre de l'any 1991 a Califòrnia. Miles es va criar en una casa de classe mitja-alta a St. Louis i se li va regalar la primera trompeta als 13 anys, amb la qual doncs, va començar a tocar a l'orquestra de la seva escola. Però molt aviat, ja al cap de 6 anys, a l'any 1945, ja estava a Nova York tocant amb els que eren els seus ídols, que eren els creadors del bebop, que eren Charlie Parker, Dizzy Gillespie i Thelonious Monk. Estava tocant amb aquests senyors a l'any 1945 ja doncs al famós carrer 52, que és el carrer de Nova York on hi havia la majoria de clubs de jazz que donaven cova als músics joves perquè toquessin el nou estil que estava naixent, que es deia bebop. Doncs bé, dins d'aquest estil, Miles, quan ja vivia a Nova York, doncs va guanyar molt reconeixement ràpidament i va començar a tocar doncs amb tots aquests ídols seus, que eren tots els creadors de l'estil bebop, i molt aviat va entrar a formar part dels seus grups, inclús a substituir-los. Ara anem a escoltar la primera gravació d'avui. És una gravació d'una big band, que és la big band de Billy Eckstein. Billy Eckstein era un cantant que tenia una big band i el que feia era nodrir-la de músics joves. No agafava els músics de la vella escola que s'havien criat tocant amb les big bands, sinó que agafava els nous músics de bebop i els hi donava treball amb aquesta big band, i així també aconseguia que la big band sonés una miqueta més moderna que les de Count Basie o Duke Ellington d'aquell moment, ja que els músics eren més versàtils i tenien un estil una mica més modern. El tema que sentirem està gravat l'any 1946 a Los Angeles i es diu Hoop Bop Shabam.
Come up.
Era l'orquestra de Billy Eckstine a l'any 1946 a Los Angeles i allí sentíem doncs a Miles Davis i aquesta va ser una de les primeres grans feines que va tindre. Però encara n'hi va arribar poc després una altra més gran, que va ser la d'entrar a formar part del grup de Charlie Parker, el famós saxofonista alt, geni de la música. Doncs bé, allí va entrar a formar part d'aquest grup, diguéssim, substituint el gran trompetista Dizzy Gillespie. Va formar part d'aquest grup doncs, a final del 46 i durant tot el 47. I en aquestes gravacions se sent com Miles intenta emular l'estil, que així com molt fogós i molt ràpid, amb què tocava Dizzy. Però Miles Davis no pot imitar aquest estil, ja que tècnicament no és tan bo com Dizzy Gillespie, però el que fa és imprimir la seva gran personalitat, que és el que el va fer un músic reconegut a Miles. O sigui, la seva gran personalitat era doncs, tocar amb un gran lirisme, molt espaiat, i combinant i fent ús d'un ús dramàtic del silenci, diguéssim. Això doncs, va ser la característica de Miles durant tota la seva carrera. Ara doncs, anem a sentir un tema que es diu Drifting on Reed, que està escrit per Charlie Parker i està gravat doncs, pel sextet de Charlie Parker amb Miles Davis a l'any 1947 a New York. Miles Davis juntament amb Charlie Parker a l'any 47. I després de tindre aquesta feina, doncs Miles ja va començar a moldejar el que seria el seu primer gran projecte, el seu primer projecte amb el seu propi nom, que el va col·liderar amb el gran arreglista Gil Evans. Doncs, i com he dit, aquest va ser el seu primer gran projecte, que va ser, el va fer l'any 1949, amb un nonet que incluïa instruments poc usuals al jazz, com són la tuba i la trompa. I amb els arranjaments del compositor i arreglista Gil Evans. La música que va resultar va ser una música més serena que el bebop i amb unes harmonitzacions molt riques i inventives, amb molta influència de la música clàssica. Així, aquest nou estil es va rebre el nom de cool jazz, que cool vol dir fred o serè. Doncs ara escoltarem una gravació d'aquest disc que es va dir Birth of the Cool, que ha marcat història en el jazz, ja que va donar, doncs, va ser el naixement d'aquest corrent de jazz més serè, més fred. I escoltarem un tema que es diu Godchild, gravat l'any 1949 a Nova York. El primer gran projecte a nom de Miles Davis, que es diu Birth of the Cool. I estem a l'any 1949, que és quan va gravar aquest disc que acabem de sentir, i també va anar a tocar al Festival de Jazz de París amb altres estrelles del bebop, cosa que el va posar, doncs, a la vista de tot el públic, tots els aficionats que hi havia al món, diguéssim, i va confirmar, doncs, que ja era una estrella del jazz. Però al mateix temps també estava, doncs, creant-se una addicció a l'heroïna, cosa que quasi el va portar a parar la seva activitat musical, Però l'any 1955, després de 5 anys, doncs es va desintoxicar i va tornar a reaparèixer amb molta força i inspiració. Però durant aquest període doncs, de baixa forma, va realitzar algunes bones gravacions per al segell discogràfic Blue Note, al costat de músics com Jackie McLean, Art Blakey i Wora Silver. Ara escoltarem una gravació de l'any 1952, feta a Nova York, d'un tema que es diu Donna, que és del gran saxofonista alto Jackie McLean. I després d'aquest període de baixa forma, que va anar des de l'any 50 fins a l'any 55, Miles va reunir el que seria el seu primer gran grup de treball, és a dir, que no era un grup amb el qual realitzava una gravació, o sigui, que només reunia els músics per fer una gravació i unes quantes actuacions, sinó que era el grup amb el que ell tenia intenció de passar molts anys amb tots aquells músics junts i que feien gravacions i treballaven pues, per tot el món, o almenys per tot Estats Units i Europa. La gravació que escoltarem està feta l'any 1956 a New York, i doncs, els músics que formen aquest primer gran grup que va fer Miles eren també per si mateixos músics molt reconeguts d'aquell moment. El saxo tenor va fitxar a John Coltrane al piano, a Red Garland al contrabaix, a Paul Chambers i a la bateria a Philly Joe Jones. Sentirem una balada que es diu It Never Entered My Mind, on queda palès doncs, el gran lirisme amb què Miles tocava. Thank you. Aquest era un tema del disc que va gravar Miles Davis l'any 1956, que es deia Working, i ara anem a sentir un altre tema d'aquest grup que van gravar també l'any 1956 i que forma part d'un disc que es diu Relaxing. El tema es diu Oleo. Thank you. Ens acabem d'escoltar de Miles Davis Quintet a l'any 1956 amb el que seria el primer gran grup estable de Miles. Però aquest grup a principis de l'any 1957 se va desintegrar, ja que hi havia algunes friccions entre els membres i a més alguns van marxar de Nova York i per tant doncs, el grup es va desintegrar i Miles es va concentrar en unes altres gravacions i amb uns altres treballs amb aquella reglista amb qui ja havia col·laborat l'any 1949, que es deia Gil Evans. Doncs l'any 57 es va tornar a unir-se amb aquest gran arreglista i van fer un disc i van gravar unes sessions que es van titular Miles Ahead i que van marcar doncs, també un abans i un després, ja que l'orquestra d'aquest senyor de Gil Evans incorporava instruments molt poc usuals dins del món del jazz i cosa doncs, que va fer que aquestes gravacions fossin les primeres gravacions com a de Big Band, però no de les Big Bands que fins aquell moment s'havien sentit. Ara, quan escolteu, podreu apreciar com la sonoritat és molt especial. Sentirem un tema que es diu Springsville, doncs això, gravat a l'any 57 a Nova York.
Thank you.
Era Miles Davis amb aquesta col·laboració a l'any 1957 amb l'orquestra de Gil Evans. I després de fer aquesta gravació, a final del 57, Miles va tornar a unir el seu quintet de l'any 56 i 57 i li va afegir al saxofonista alt Julian Cannonball Adderley. Amb aquesta formació, que ja doncs, havia estat rodada durant 2 anys, van gravar un gran disc que es va titular Milestones, del qual ara sentirem un tema que es diu Two Bass Hit. We'll be right back. Era el sextet de Miles Davis a l'any 1958, i després d'aquestes gravacions, el pianista Red Garland i el bateria Philly Joe Jones van deixar el grup i van ser substituïts per el pianista Bill Evans i el bateria Jimmy Cobb. Ja després, Miles, a l'any 58, va tornar a fer unes altres col·laboracions amb Gil Evans, en les quals va gravar els temes del musical Porgy and Bess. I després, a l'any 1959, Miles va gravar el que ha sigut el disc més important per a Miles Davis i també més important per a la història del jazz. Aquest disc es titula Kind of Blue, i ara anem a escoltar el primer tema d'aquest disc, que es diu So What, i del qual s'han fet milers de versions. Era Miles Davis Sextet l'any 1959 amb aquest gran disc Kind of Blue. Després d'aquestes gravacions, poc després, el saxofonista John Coltrane va deixar la banda per molt que li pesés a Miles, ja que Coltrane i Miles formaven un tàndem perfecte per tocar, ja que Miles era molt líric, molt espaiat, molt tranquil a l'hora de tocar, i en canvi Coltrane era tot el contrari. Era com foc, tocava moltes notes molt ràpid, cosa que creava un equilibri, i de cara al públic i comercialment anava molt bé. Però bueno, Coltrane va deixar el grup per formar el seu propi quartet, amb el qual també va fer història. Coltrane va marxar, va estar un temps primer que anava i venia intermitentment, però definitivament l'any 1961 va deixar el grup. Després d'això, Miles doncs, va seguir treballant, va incorporar al grup altres saxofons tenors, com poden ser Sonny Stitt o Hank Mobley, i va seguir treballant doncs, normalment, fent gires, encara que no gravant gaire amb el seu propi grup, però sí que va gravar va tornar a agafar una altra vegada el projecte aquest amb l'orquestra de Gil Evans, i van tornar a fer algunes gravacions, com són Sketches of Spain, i a l'any 61 va gravar amb aquesta mateixa orquestra Gil Evans també un concert en directe al Carnegie Hall de Nova York. Ara escoltarem un disc que va gravar també amb l'orquestra de Gil Evans a l'any 1962, un disc que es titula Quiet Nights i que està dedicat, diguéssim, a la música, o almenys l'estètica general del disc és la del ritme de bossa nova de Brasil. Anem a escoltar un tema del compositor brasileny Jobim, un tema que es diu Corcovado. Doncs després d'aquesta gravació l'any 1962 a Nova York, doncs Miles pràcticament havia ja dissolt el seu sextet, que tan bé havia arribat a sonar, ja que doncs van estar com uns quasi 5 anys junts, i treballant uns arranjaments molt concrets que Miles havia creat i que es distanciaven molt ja del que havia sigut el bebop. I després de la dissolució d'aquest grup, doncs, Miles va anar buscant altres músics per tornar a formar un altre grup i els va trobar a principi de l'any 63, ja que va donar amb uns joves músics que en aquell moment eren els més revolucionaris i que van doncs, donar una nova dimensió al que seria el pròxim grup de Miles. Aquests nous músics eren Wayne Shorter, el saxo tenor, Herbie Hancock, el piano, Ron Carter, el contrabaix, i el geni de la bateria Tony Williams, que en aquell moment, a més de ser el bateria més modern que hi havia i més innovador, comptava només amb 17 anys. Ara escoltarem un tema del primer disc que va gravar aquesta formació, que es diu Seven Steps to Heaven, que es diu Sonir So Far. Val a dir, però, que amb aquesta pròxima gravació escoltarem no el saxofonista tenor Wayne Shorter, sinó el saxofonista tenor George Coleman, ja que Wayne Shorter tenia contra... O sigui, Wayne Shorter era el saxofonista que Miles volia per aquesta nova edició del seu grup. El que passa és que Wayne Shorter tenia un contracte que s'acabava a l'any 1964, o sigui que fins a final de l'any 1964 no s'acabava el seu contracte amb un altre grup, que eren els Art Blakey i The Jazz Messengers, i durant aquest any va ocupar el seu lloc doncs, George Coleman. Doncs anem a sentir Sonir So Far. Thank you. I ja l'any 1964, Wayne Shorter, el saxo tenor, va entrar al grup i doncs el Miles ja va tenir el grup que ell volia per treballar durant aquells pròxims anys. El primer disc que van gravar va ser un que es va titular ESP i va ser l'any 1964 a New York, i ara anem a escoltar doncs el tema que dona títol a aquest disc, ESP.
Thank you.
de Miles Davis Quintet l'any 1964. I amb aquest grup va continuar treballant i evolucionant amb l'estètica aquesta, aprofundint amb l'estètica i música free que feien. El tipus de free que feien era un free més aviat buscant el lirisme i no l'agressivitat. Amb aquests músics van arribar a grans cotes de creativitat i avui en dia encara són un punt de referència importantíssim per a tots els músics i són una font d'inspiració inesgotable per a tots els músics de jazz d'avui en dia que encara pretenen doncs, fer coses i evolucionar aquesta música. Aquest grup es va desbandar l'any 1968 quan Miles doncs, va anar incorporant a la seva música cada vegada més elements, més elements i més instruments elèctrics. Per la forta influència de la música rock que en aquell moment estava triomfant. Doncs ara anem a escoltar un disc que ell va gravar a l'any 1972 a Nova York, que es diu Miles Davis on the Corner, on hi ha doncs, la incorporació de l'electrònica és total i on Miles descaradament deixa de banda els ritmes del jazz, el swing, diguéssim, i incorpora els ritmes de la música funk i de la música rock. Anem a escoltar un tema que es diu Black Satin. Thank you. Acabem de sentir Miles Davis l'any 1972 amb un disc que va gravar que es diu On the Corner, on ja doncs va deixar de banda la majoria d'elements del jazz. L'únic que va mantindre va ser la improvisació, i el que va incorporar van ser doncs els elements de la música funk i de la música rock que hi havia en aquell moment. També va incorporar a la seva música nombroses tècniques d'estudi, és a dir, de producció, diguéssim, d'estudi de gravació, ja que va començar a utilitzar molts overdubbings, o sigui, gravar una pista, o gravar dues pistes i solapar-les, i bueno, tot això. Doncs i ara, ja per acabar la cita amb el jazz d'avui, anem a posar una última selecció de Miles Davis, que és un tema que no sé exactament quan està gravat, ja que és un concert pirata, gravat des de la taula de so, o sigui, no està editat, i que un amic meu que es diu Carlos Montero doncs té l'amabilitat de deixar-me coses així de tant en quant, que, bueno, que són dificilíssimes d'aconseguir. Aquest concert doncs possiblement està gravat a l'any 1988 o 89, poc abans de que Miles morís, i els músics que podem escoltar són Marcus Miller al baix i Kenny Garrett al saxo alt, el qual es fa un gran solo al final del tema. El tema es diu Time After Time, i doncs bé, heu estat escoltant Cita amb el Jazz, el programa que s'emet a Ràdio Falset cada dimecres de 10 a 2 quarts de 12 de la nit i es repeteix els dissabtes de 2 quarts de 3 a 4 de la tarda, que us ha parlat Esteve Pi, i doncs bé, que m'hauria agradat avui posar algunes seleccions més per seguir més exhaustivament la carrera de Miles, però bueno, a l'hora i mitja de la que disposo és el que m'ha permès. I res més, doncs espero que us hagi agradat, que vagi molt bé, i si ja sabeu que si hi ha qualsevol comentari, qualsevol petició, podeu escriure'm al correu electrònic, l'adreça és la següent, és stbp@radiofalset.net. Adeu. Thank you.
Thank you.